Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us dona la benvinguda en aquesta 56a edició, tot just ja la desena d'aquesta tercera temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, programa número 56, on com cada setmana repassarem el bo i millor aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio, que ens hagin deixat els equips del districte de l'Esquerra, com més concretament del barri de la Nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona. Com cada setmana parlarem dels equips dels amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'Esquerra de l'Eixample. També no deixarem de banda a aquelles entitats del nostre barri que tenen futbol, però no només base, no tenen equips, primers equips, equips amateurs. Per tant, farem una setmana més pinzellades del que hagin estat els resultats dels juvenils A, tant del Club Futbol Don Bosco com de la Unió Barcelonista Catalunya. I per altra banda, anirem també una setmana més al poliesportiu, tant en futbol sala, parlant dels equips del Club Futbol Sala Eixample, i d'una de les novetats d'aquesta tercera temporada, com són el repàs informatiu dels equips de l'associació esportiva Nova Esquerra, i també parlarem de bàsquet, anirem a fer cistelles al poliesportiu de la mà dels equips de l'escola Ipsi, de la mà del club de bàsquet Ipsi. Encetem, doncs, després d'aquesta petita presentació que fem recurrentment aquesta 56a edició, dient que tenim molt bones notícies d'aquest passat cap de setmana pel que fa als nostres equips, als nostres representants de l'Eixample, ja que tant en futbol com en futbol base, com especialment en poliesportiu, tots els bagatges en surten positius. Bagatge positiu tant en bàsquet, bagatge positiu també en futbol sala, i pel que fa als números freds amb els que analitzem sempre a l'inici el bagatge del que ha estat els resultats d'aquells equips que sempre analitzem en profunditat els seus partits, els quals en fem anàlisi, els resultats han estat una setmana més favorables, amb 3 victòries, un empat i 2 derrotes. Per tant, com ens agrada dir cada setmana, amb vertigen i amb aquest vèrtigo dudós del qual estem acabant de sentir-ne les últimes notes, comencem un programa més, un programa d'esport de ràdio aquí a Eixample Barcelona Ràdio. I m'haureu de perdonar, però segurament avui la qualitat no serà tan bona pel que fa auditivament com a altres programes, i és que un servidor està afònic, com alguns haureu pogut notar. Aquí al costat tinc el meu got d'aigua amb llimona i mel ben calentet, però no fa milagres, tot i que si veiéssiu com estava aquest matí i aquesta tarda, pràcticament potser sí que en seria un de milagre. Tot i així, intentarem aguantar els propers minuts, tot el que doni la veu, el millor possible, per informar-vos de tota l'actualitat esportiva de la Nova Esquerra de l'Eixample. Així doncs, sense més dilacions, i esperem que amb fortuna pel que fa la veu, comencem una setmana més el nostre anàlisi per la segona catalana, on al grup 3 hi trobem el màxim exponent pel que fa al futbol, pel que fa a la categoria del nostre districte. Parlem de l'amateur de la penya barcelonista Anguera, el conjunt groguet, que en aquesta desena jornada al grup 3 de segona catalana no va poder sumar en un partit que ja s'anticipava complicat, ja que, com vam explicar la setmana passada, rebia la visita d'un dels equips forts de la categoria, tan fort que ara mateix n'és el nou líder. Parlem de la Unió Deportiva Sector Montserratina. Resultat final: penya barcelonista Anguera 0, Unió Deportiva Sector Montserratina A 2, derrota per 0-2 del conjunt dirigit per David Garrido, que tot i això va plantar moltíssima cara, com dèiem, a un dels equips forts de la categoria, que en conseqüència del gol average, com després explicarem, és el nou líder d'aquest grup 3 de la segona catalana. Pel que fa als nostres interessos, com dèiem, van plantar cara de valent els de David Garrido, i és que, per exemple, als primers 45 minuts, a la primera part, no es va arribar a moure el resultat, es va arribar amb 0-0 al marcador al descans i amb ocasions per tot dos equips, amb uns groguets molt ben plantats al camp de futbol de l'Escola INEF, un partit a casa, com hem dit, però que a la segona part veurien com mica en mica apretaria més el conjunt visitant. Tant és així que al minut 57 pràcticament no ho haguessin pogut fer d'una altra manera amb lo ben plantats que estaven els de David Garrido. Al 57, a 3 minuts per arribar a l'hora de joc, Gaizka Errada, d'un llançament magistral de falta directa, aconseguiria desestabilitzar el marcador per primer cop en el partit, situar el 0-1 al marcador. Continuaria la igualtat força notòria sobre el terreny de joc, un terreny de joc que veuria que en uns minuts més tard ja acabaria desapareixent un jugador dels groguets, ja que al minut 70, a 20 per al final, Hugo, el dorsal 17 de la matera de la penya barcelonista Anguera, veuria la segona groga i per tant seria expulsat i deixaria els de David Garrido amb un home menys els 20 minuts finals de partit. Tot això en un partit on a banda d'aquestes van veure 9 targetes més, un total de 10 targetes grogues, 7 per als de l'Eixample, 3 per al nou líder, aquesta Unió Deportiva Sector Montserratina. Com dèiem, totes aquestes targetes, l'expulsió de Hugo, que va condenar una miqueta més als de l'Eixample i que va fer també més difícil de poder revertir la situació. Tant va ser així que amb els groguets volcats intentant buscar l'empat i amb la defensa més difícil al seu nom i menys, al minut 89, a punt d'arribar al final, Maruan Janin feia el segon per als visitants i acabaria tancant el marcador amb aquest resultat de 0-2. Com hem dit, molt competit, més del que indica el marcador, el partit entre dos equips molt distanciats a la classificació, 11 punts ja de diferència entre ells, però han d'estar contents els de David Garrido, ja que van fer un molt bon paper. Com dèiem, derrota d'aquest amaterà, que no va poder seguir en la seva molt bona dinàmica amb la que venia. Per primer cop havia sumat durant dues jornades seguides, doncs, amb aquesta derrota. Cau també algunes posicions a la classificació i atenció, perquè ara la situació és més delicada. Els de David Garrido cauen a posicions de descens, són tercers per la cua, 14ens amb 10 punts. I com dèiem, el nou líder d'aquest grup 3 de la segona catalana és la Unió Deportiva Sector Montserratina, que té 21 punts, els mateixos que el Sarrià i la Terlenca, però pel gol averaix ha situat el CP Sarrià i és el nou líder, tot i que, com diem, ha empatat a 21 punts amb dos equips més, nou líder, la Unió Deportiva Sector Montserratina. Pel que fa a aquest proper cap de setmana, els groguets, aquest amaterà, visitarà el Club Futbol Barceloneta, un camp també complicat davant d'un dels rivals durs d'aquesta segona catalana. Tant és així que estem parlant del quart classificat. Per tant, partits exigents en aquest tram de temporada per als de David Garrido. Pel que fa a la resta de marcadors d'aquest grup 3 de la segona catalana, en aquesta passada desena jornada, van ser els següents: Terlenca Barcelonista Club Futbol 2, Penya Barcelonista Barquinoà 1, Unió Deportiva Marianao Poblet 0, Club Futbol Barceloneta 0, Unió Esportiva Rubí B 2, Unificació Bellvitge 0, Agrupació Esportiva Prat B 3, Sant Vicenç dels Horts 1, Fundació Acadèmia L'Hospitalet 2, APA Poble Sec 4, Club Deportivo Almeda 2, Unió Deportiva Gornal 1 i, per últim, la victòria del CP Sarrià per 2-1 davant del Club Futbol Pallejà. Seguim amb els colors groguets de la penya barcelonista Anguera, però baixem una categoria, baixem de la segona fins a la tercera catalana per veure què va fer l'amater B de la penya barcelonista Anguera. Doncs aquí tenim molt més bones notícies, i és que van aconseguir els d'Ivan Parra emportar-se els 3 punts de la seva visita a Valldoreix. Resultat final en aquesta desena jornada del grup 10 de tercera catalana: Futbol Club Valldoreix B 1, penya barcelonista Anguera B 3. Com dèiem, victòria important per als de l'Eixample, una victòria que començaria a consolidar-se aviat al llarg del partit. Començaria al minut 12 amb el gol d'Álvaro Santiago. Álvaro Santiago, el 12, marcava el 0-1 i obria la llauna. Semblava que els de l'Eixample podien anar-se'n per davant al marcador al descans, però no va ser així, ja que només un minut abans de la mitja part al 44, Javier Ojea posaria l'empat a 1 al marcador, amb el que els jugadors marxarien cap a vestidors. Tot i això, molt bones indicacions les que van rebre de ben segur els jugadors per part d'Ivan Parra, ja que els de l'Eixample van esperonar i ho van fer ràpidament. Tant és així que al minut 46, al primer minut de la segona part, Jacint Pons marcaria el segon per als groguets, els tornaria a posar per davant al marcador i seguiria el bon moment per als de l'Eixample, ja que superada l'hora de joc, al minut 68, Joan Bertran posaria l'1-3, que acabaria sent el marcador definitiu d'un partit molt net, on només s'hi van veure 4 targetes grogues. Cada equip veuria 2 targetes grogues. Com dèiem, nova victòria de l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, que aconsegueix millorar el mal sabor de boca que s'emportaven de la derrota, la segona tot just d'aquesta temporada, del cap de setmana passat, a casa davant dels Sants. Per tant, tornen al bon camí, al de la bona dinàmica, al de la victòria, i se situen, atenció, pugen una posició, ara mateix 700 classificats els de l'Eixample amb 18 punts, queden lluny ja, cada setmana una miqueta més per sort, les posicions de la zona calenta de la part baixa de la taula, i les que no queden tan lluny són les capdavanteres, i és que per exemple el tercer classificat va ser l'únic que va fallar dels primers, va empatar, i després veurem contra qui, perquè aquesta setmana parlem de l'escola esportiva Guineueta B, i ara mateix l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, amb aquesta victòria, és tot just a només 2 punts de l'equip que acabem de citar, del tercer classificat, té més lluny, això sí, a 8 punts, a un líder, un Inter Barcelona, que com ara veurem d'aquí un moment, al repàs de marcadors, no va fallar i continuar fent pràcticament ple de victòries. Fins ara 8 victòries, 2 empats, encara no coneix la derrota. Pel que fa a aquest cap de setmana, partit també exigent dels d'Ivan Parra, que rebran a casa l'escola INEF a el filial del club esportiu Canyelles. Un Canyelles que va començar força bé la temporada, però que porta 3 jornades seguides perdent. Ara mateix són desens per darrere del nostre representant, ara mateix són a 5 punts de distància. Esperem que els d'Ivan Parra puguin aprofitar aquest mal moment dels de Canyelles. Com dèiem, recordem-ho novament, 700 classificats els groguets amb 18 punts. I dèiem abans que havia punxat el tercer classificat i ho va fer gràcies al bon paper que va fer l'altre equip del nostre barri. Estem parlant del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Anem a parlar d'ells, doncs, seguim en aquesta tercera catalana, el grup 10, i és que en aquesta desena jornada, ho acabem d'anticipar, va haver-hi empat al camp de la Guineueta, al camp dels barcelonins. Resultat final, Club Futbol Escola Esportiva Guineueta B 1, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample 1, empat molt meritori, com dèiem, davant del tercer classificat del conjunt dirigit per José María Soldevila, en un partit molt disputat on dos dels principals protagonistes pel seu bon paper serien els porters, tant Riascos, el porter dels locals, com Guillem, el porter dels de l'Eixample, farien molt bones aturades al llarg del partit, i això faria, per exemple, seria una de les causes per les quals el marcador no es mouria fins a l'últim minut de partit. Per tant, amb 0-0 s'arribaria al descans, es continuarien succeint les ocasions tant per una banda com per l'altra, tot i que els de l'Eixample, per sorpresa de molts, els blancs, que vestien de groc en aquesta ocasió, estaven sent més incisius que el conjunt local, i tant va ser així que al minut 90 es xiularia penal a favor dels de l'Eixample, un penal que transformaria al minut 90 Martí Llobera, posant aquest 0-1, que era un gran premi per als blancs i amb el qual s'esperava que no es mogués més el marcador. Ja ho deia, en minut 90 t'esperes ja emportar-te els 3 punts, no? Doncs no va ser així, i atenció, perquè hi ha moltíssima polèmica. Ara explicarem per què, però abans, que ja queda força explicat, escoltem la primera declaració d'avui al programa. Escoltem en declaracions exclusives per a l'Eixample Esports la crònica que fa d'aquest empat a 1 el president del club futbol L'Esquerra de l'Eixample. Estem parlant de Manel Martí, que ens feia aquesta crònica d'aquest empat a un i parlava també de la gran polèmica arbitral que hi va haver al llarg de tot el partit en algunes decisions, però especialment al tram final. L'escoltem.
Primeros minutos del partido, los primeros 15 minutos del partido muy bien llevados por la izquierda, dominando el mismo, y donde el minuto 8 se anuló un gol a los visitantes en posibilidad de fuera de juego, muy dudoso, muy dudoso. Y luego aparte los visitantes, el equipo de Chechu jugó más por las bandas y todo, la banda derecha donde Enric hizo un buen, muy, muy buen partido, tanto en asistencias como en remates. En la segunda parte, pues más equilibrio, y donde de nuevo el colegiado tuvo una actuación no muy buena, porque dio un penalti en área local con unas manos bastante claras que ignoró completamente. Aparte de esto, tenía 4 de minutos de añadido en el descuento y añadió más minutos. En esos minutos de descuento de más fue cuando el Guinueta pudo empatar el partido. Buen partido de los blancos, muy buen partido, muy competido. No se ganó un punto, sino más bien se perdieron 2, pero la actitud, el compromiso y el ser competitivos es destacable, es muy destacable. Aún así, bueno, se llevó un punto más y ya está. Manuel Martí desde el campo de Guinueta.
Doncs qué millor que escoltar de vegades els testimonis per entendre el que va passar, eh? Se'l notava dolgut, fins i tot trist al final de la declaració al president del Futbol Club Esquerra de l'Eixample, a Manel Martí, perquè ens ho deia, eh? Amb la bona feina que estàvem fent al llarg del partit davant d'un dels rivals forts de la categoria, al minut 95 arribaria el gol dels locals, un gol de Javier López que situaria als darrers segons de partit l'empat a un definitiu al marcador. Suposaria sumar només un punt quan es tenien els 3 a la mà per al conjunt dirigit per José María Soldevila, i ho deien, molta polèmica, un penal per mans clares no xiulat a favor dels de l'Eixample, i aquests minuts de més afegits quan ja passaven dels 4 que s'havien indicat que s'afegirien al minut 95, un minut després arribaria l'empat. Per tant, força malestar per banda dels de l'Eixample, però s'han de mirar de quedar amb això, amb què van plantar cara, i almenys no se'n van amb les mans buides d'aquesta visita a un camp tan complicat com és el de la Guineueta. Tot això en un partit, com dèiem, molt polèmic, on s'hi van veure fins a 10 targetes grogues, 4 per part dels de l'Eixample i 6 per part de l'Escola Esportiva Guineueta. De fet, que no ho havíem apuntat, Vladimir, el dorsal 48 dels locals, seria expulsat per doble groga a 10 minuts per al final. Per tant, empat a 1, no va haver-hi molts gols, han dit que els porters ho van fer molt i molt bé, però sí que hi va haver de tot, com hem pogut veure i palpar tant amb el nostre anàlisi com amb les declaracions del president d'un futbol club, l'Esquerra d'Eixample, d'aquest amateur, que està situat a la zona mitjana de la classificació. És 9è classificat amb 15 punts. Per tant, de moment, tranquil·litat, tot i que la cinquena posició per la cua, que comença a marcar ja la zona perillosa de la taula, queda a 6 punts. Per tant, no val a badar. Qui queda lluny, a 11 punts per sobre, és el líder, un Inter Barcelona, que tampoc va fallar aquesta jornada, com tampoc el segon classificat, el Cerro Club Deportivo. Tots dos equips, els dos primers, amb molt bona dinàmica. Pel que fa a lo pròxim que trobaran els de José María Soldevila, els de Chechu Soldevila, la propera setmana rebran a casa el filial de la Florida, un conjunt que és el cué de la taula, amb només 3 punts, els que van sumar justament aquest passat cap de setmana a casa, rebent a l'equip que ara explicarem, ja que només ens queda fer el repàs dels marcadors d'aquesta desena jornada del grup 10 de la tercera catalana, dels quals ja hem dit i analitzat tant el partit de l'amateur A de l'Esquerra de l'Eixample com de l'amateur B, que abans n'hem desgranat el partit, de la penya barcelonista Anguera B. Unió Deportiva Pastrana A, 2, Club Deportiu Sant Genís Penitents, 1, Club Esportiu Canyelles B, 0, Inter Barcelona, 3, Cerro Club Deportivo, 5, Club Futbol Alzamora, 2, Unió Esportiva Sants B, 1, La Salle Bonanova, 4, Club Futbol La Florida B, 2, Sarrià, 0. Aquí és on trobem aquesta primera victòria del CUE. I per últim, com a últim marcador, la golejada de l'Olimpia Bellaró per 7 gols a 1 davant l'Atlètic Poblenou. Baixem una categoria més, seguim amb els colors dels blancs, amb el Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, per anar fins la quarta catalana, on en el grup 19 hi trobem el seu amateur B, un equip amb grandíssima dinàmica que en aquesta desena jornada va aconseguir imposar-se amb contundència jugant com a visitant. Resultat final: Futbol Club Gòtic A 1, Futbol Club L'Esquerra a l'Eixample B 4, victòria per 1-4 del conjunt dirigit per Carlos Encabo, que ben aviat va començar a demostrar sobre el terreny de joc que es volien portar els 3 punts d'un dels camps complicats de la Lliga, però amb un equip que ara mateix ocupa les posicions baixes, està a la zona baixa, com és aquest Futbol Club Gòtic. Dèiem que ben aviat ho demostrarien els de l'Eixample, ja que al minut 9 Guillem Tort començava amb el seu show particular, ja que fins a 3 gols serien els que marcaria el dorsal 18 dels de l'Eixample, que ens està acostumant a molt bones actuacions en els darrers partits. Al minut 26 s'eixamplaria la diferència, arribaria el segon per als de l'Eixample, el 0-2, des del punt de penal transformaria el llançament des dels 11 metres Alejandro Mas Paricio. 9 minuts després, Guillem Tort seguiria amb el seu show particular, marcant el 0-3, però aquí es van confiar una mica els de l'Eixample, i és que el conjunt dirigit per Carlos Encabo, a 5 minuts per al descans, encaixaria el primer gol del partit, se situaria al marcador l'1-3, obra de Daniel Subirana. Amb aquest 1-3 s'arribaria al descans, amb aquest mateix marcador s'avançaria gran part de la segona part, però a 10 minuts per al final buscava el hat-trick i el va trobar Guillem Tort, que marcaria el seu tercer gol particular, i a 10 per al final situaria l'1-4 al marcador, que acabaria sent el resultat definitiu d'un partit força net, on només hi van haver 4 targetes grogues, 3 per als locals, el Futbol Club Gòtic, i només una per a Sergio Domènech, el dorsal 5 dels de l'Eixample. Pel que fa al proper rival dels blancs, rebran a casa, a l'Escola Industrial, el Club Futbol Guinardó, que justament és el cué de la classificació, amb només 3 punts. Per tant, esperen seguir sumant els de l'Eixample en aquest partit, que a priori és força favorable. Abans de repassar com està la classificació, anem escoltant, ni més ni menys, que l'entrenador d'aquest amateur ve de l'Esquerra de l'Eixample, a Carlos Encabo, que en declaracions exclusives per a l'Eixample Esports ens feia aquesta valoració, aquest comentari, aquesta crònica del que va ser aquesta victòria per 1-4 al camp del Gòtic, i ja mirava també el calendari proper, per tant, en vistes ja posades amb el que està a punt d'arribar. Escoltem a Carlos Encabo.
Ha sigut una bona victòria, hem començat el partit bé, com hem començat de fet els últims, i ens hem posat ràpid al davant i ho hem sabut mantenir. Sí que és veritat que amb el 0-3, doncs, com ens ha passat altres vegades, és difícil mantenir la constància, l'equip baixa una mica i bueno, per un moment sembla que ens puguin remuntar i no acabem de tancar els partits. Ens ha costat fins al minut 80 acabar de tancar-lo. No, la victòria, la dinàmica de resultats és bona i és la manera de créixer, és més fàcil créixer guanyant que perdent. La setmana que ve tenim un altre partit amb gent de la part baixa, amb el Guinardó, que també serà complicat, però després venen de veritat dos partits molt durs amb Spire Park, que realment es tornaran a posar al nivell que veiem si podem competir amb ells o no. I serà una mica el top de tensió, no? De veure si realment estem per lluitar amb els de dalt o estem per estar una mica més a baix. Però bueno, com dic sempre, és anar-ho competint, anar millorant setmana a setmana, sempre que la dinàmica és bona, anem millorant i res, a seguir en aquest camí i ja veurem a final de temporada on som.
Doncs ja hem sentit a Carlos Encabo, ho anticipàvem nosaltres la setmana vinent, aquest proper cap de setmana, els de l'Eixample rebran a casa el cué de la categoria, però ja ho avançava el míster, déu-n'hi-do el calendari que li espera al conjunt de l'Eixample, rebent a primers classificats com són l'Inspire Soccer, el líder de la categoria amb 25 punts, un punt més que el filial de la Barceloneta, i la setmana següent també a la Unió Deportiva Parc, que ara mateix és quarta classificada, amb 2 punts més que aquest amateur B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, el conjunt de Carlos Encabo, que torna a guanyar, com acabem d'escoltar i com acabem d'explicar, 3 victòries consecutives les que porten els de Carlos Encabo. Per tant, molt bona dinàmica, es troben en el millor moment de la temporada. Dèiem la setmana passada que no havien aconseguit fins llavors encadenar dues victòries consecutives, doncs primer cop també que sumen de 3 partits consecutius. Ho acabem de dir, recordem, ara mateix 600 classificats amb 17 punts, només a un punt d'un Club Deportivo Carmelo, que és cinquè i és qui marca la zona de playoff d'ascens. Per tant, esperem que segueixin amb aquesta dinàmica els de l'Eixample per poder explicar properament, tant de bo, que estan en posicions de playoff d'ascens, tot i que queda molta i molta lliga, no hem tancat encara ni tan sols la primera volta. El que anem a tancar és ja l'anàlisi del futbol amateur, i per fer-ho abans, però, anem a repassar justament d'aquest grup 19 de la quarta catalana quins van ser la resta de resultats aquesta passada desena jornada. Gran Penya Espanyolista Manigua B 3, Club Futbol Guinardó 2, Club Esportiu Sant Ignasi C 0, Darna 2019 1, Barcelona City Futbol Club 4, el Carileven Futbol Club B 0, Club Futbol Barceloneta B 4, Unió Deportiva Parc B 1, empat a 2 entre la Unió Esportiva Celtic i l'Escola Brafa, victòria per 2-1 del Club Deportivo Carmelo davant de l'APA Poble Sec B, i per últim la victòria del líder, l'Inspire Soccer, que s'imposava per 2-0 davant l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià. Deixem el futbol amateur, anem cap al futbol base i resem, perquè cada cop sento més rascada aquesta veu, però esperem aguantar amb el màxim nivell possible fins al final. Vinga, anem amb el futbol base, a aquesta juvenil segona divisió, on el grup 9, dèiem que la setmana passada perdien el partit per 3-0 per incompareixença, per no tenir suficients efectius, doncs aquesta setmana van tornar a perdre, seguixen en ple de derrotes, malauradament, els de la franja blaugrana, el juvenil A de la Unió Barcelonista Catalunya, que va caure a casa a l'Escola Industrial amb estrèpit aquest passat cap de setmana, on sortosament la bona notícia és que van tornar a poder competir. Resultat final, no en farem cap anàlisi en profunditat. Unió Barcelonista Catalunya 0, Escola Brafa A 12, fins a 12 gols els que encaixaria el conjunt de la franja blaugrana en un partit on només hi va haver un clar dominador. Tant és així que al minut 10 ja s'arribaria amb resultat de 0-3 al marcador, i al descans, i això encara fa més mal, s'arribaria amb un 0-8 que no donava esperances a l'entusiasme de cara a una segona part, on seguirien arribant els gols per banda visitant, d'un marcador que es tancaria amb 0-12 al minut 80 amb gol de Lucas Russo. Un Lucas Russo, per aportar alguna dada més a nivell ja de curiositat, que seria un dels únics jugadors que dels golejadors que no repetiria tampoc Alejandro Gandullo, marcant també només un gol, però és que la resta de golejadors anirien marcant-ne diversos cadascun. Per exemple, dos gols cadascú faria ara Magallac i Axel Maniotas. Aquests dos farien dos gols i marcarien un hat-trick cadascun, Sergi Alminyana i Ivan Pellegrí. No sabem si tenim oients de l'Escola Brafa, però com a mínim volíem citar-ne aquests golejadors, i felicitem també el bon paper que van fer, malauradament per als nostres interessos, aquest passat cap de setmana. Doncs amb aquesta voltada derrota, el que sí que és notícia és que, degut al mal gol averaix general que tenen els de l'Eixample, ara sí que són cues d'aquest grup 9 de la juvenil segona divisió amb 0 punts. Tampoc ha sumat encara el Cerro Club Deportivo, però el gol averaix general s'ha capgirat aquest passat cap de setmana, i ara els de l'Eixample són qui el tenen més desfavorable. Tot i això, els animem a seguir, tant de bo que poguéssim explicar aviat com poden puntuar per primer cop aquesta temporada. Ho intentaran aquest proper cap de setmana visitant el juvenil B del Club Futbol Alzamora. Pel que fa a la resta de resultats, aquest grup 9 de la juvenil segona divisió en aquesta passada vuitena jornada, on va descansar el Cerro Club Deportivo, van ser els següents: Salesians Bosco Horta 4, Fundació Esportiva Grama C 4, Sant Andreu D 6, Club Futbol Alzamora B 1, Escola Esportiva Guineueta C1, Club Deportivo Pomar C6. Victòria per 6-0 del juvenil B del Canyelles davant del juvenil B del Besòs Barón de Viver. Més marcadors, dos més. Arrabal Calaf Gramenet B0, Agrupació Esportiva Bon Pastor 9 i el juvenil B de la Muntanyesa va guanyar per 3-0 al juvenil C del Club Futbol Singerlin. Venim de molt males notícies, anem-ne a explicar de bones, les millors d'un equip que ens té acostumat a les més grans alegries. Seguim a la juvenil segona divisió, però passem al grup 15 per explicar-vos que en aquesta passada 8a jornada ho van tornar a fer els de Walter Nunes, i és que van guanyar i amb golejada un dels equips que havien començat molt bé la temporada, com és el Club Deportivo Carmelo B. Estem parlant del juvenil A del Club Futbol Don Bosco, com dèiem, golejada dels blanquivermells. Resultat final: Club Futbol Don Bosco A 8, Club Deportivo Carmelo B 2. Partit absolutament esbojarrat, on s'hi veurien fins a 10 gols, i especialment boig seria el segon tram de la primera part, ja que en aproximadament 25 minuts hi veuríem fins a 6 gols. Un habitual del gol, un altre espectacle individual el que va donar Pol Bernat, obriria la llauna al minut 18, i ben aviat, només un minut després, al 19, Isaac posaria el 2-0 al marcador. Per tant, pintaven molt bé les coses per aquest juvenil del Don Bosco, però als 10 minuts següents va empatar amb dos gols més el Club Deportivo Carmelo momentàniament el partit. Al minut 21 marcava Álvaro Ballesteros per als visitants, i 10 minuts després, al 31, ho faria Àlex Contreras. No hi estava d'acord amb això Pol Bernat i va agafar la pilota, i al 35 va fer el que millor sap, marcar gol de Pol Bernat, el seu segon particular en aquest partit, per situar novament els de l'Eixample per davant a 3-2. El marcador, un marcador que s'eixamplaria 7 minuts després, abans d'arribar al descans, un altre habitual del gol, Héctor Cabré, s'apuntaria a la festa per marcar el 4-2, amb el que l'àrbitre xiularia el camí a vestidors. Amb la represa, amb la segona part, Walter Nunes va fer veure als seus que no es podia escapar aquest partit, i els va convèncer, perquè arribarien 4 gols més a favor dels de l'Eixample. Al minut 55 feia el seu hat-trick Pol Bernat, situant el 5-2 al marcador, i només uns minuts després, superada l'hora de joc, al minut 64, feia el seu quart gol Pol Bernat. Per tant, pòquer de gols per a aquest autèntic crack, el dorsal 9, el killer dels de l'Eixample, que, com dèiem, al 64 feia el 6-2, i només 10 minuts després, al 74, s'apuntaria a la festa Lucas Coranti fent el 7-2. No seria el marcador final, ja que 4 per al xiulet final, al minut 86, Gerard Cavallé marcaria el 8-2, que seria el resultat definitiu d'un partit on s'hi van veure 6 targetes grogues, només una per part dels de l'Eixample. Les 5 restants les van veure jugadors d'aquest juvenil B del Club Deportivo Carmelo. Pel que fa al futur més immediat d'aquest juvenil A del Club Futbol Don Bosco, atenció, perquè tindrem derbi juvenil, i és que aquest proper cap de setmana hi haurà derbi a l'Escola Industrial entre el juvenil D de la Unió Barcelonista Catalunya davant d'aquest juvenil A del Club Futbol Don Bosco. Per tant, n'estarem ben atents i ho explicarem la setmana vinent a l'edició 57 de l'Eixample Esports. Seguim amb l'edició 56 i, com dèiem, amb aquestes bones notícies, com una victòria més per al juvenil A del Don Bosco, que segueix líder inqüestionable amb 22 punts, 4 d'avantatge respecte al segon classificat, que és el Club Esportiu Vila Olímpica C. Com dèiem, líder amb 22 punts, i fins ara, amb 8 jornades disputades, 7 victòries, un empat, i encara no coneixen la derrota, 31 gols a favor, 11 en contra. Molt i molt bons números per al conjunt dirigit per Walter Nunes. Un conjunt que també l'estan apretant els seus rivals. Com hem dit, té un marge de 4 punts, però no afluixen els seus més immediats perseguidors. Anem a veure-ho repassant els marcadors d'aquesta 8a jornada del grup 15 de la juvenil segona divisió, on justament va descansar aquest passat cap de setmana el juvenil de la Unió Barcelonista Catalunya, com hem dit, proper rival del Club Futbol Don Bosco. Diagonal, Club Esportiu C0, Sant Ignasi C3. Futbol Club Martinenc D, 4, CP Sarrià C, 2, Vila Olímpica Club Esportiu C, 6, Centre Esportiu L'Hospitalet, 1, empat a 2 entre el Futbol Club Vall d'Oreix B i l'Associació Club Daumar, golejada per 13 a 3 de l'Escola Futbol Almogàvers sobre el Col·legi Sagrat Cor Sarrià, i per últim la victòria per 1 gol a 2 de la penya barcelonista Coiblanc Sants en la seva visita al camp del Club Deportivo Pujades. Fins aquí el futbol base, anem cap al poliesportiu ràpidament, que estem ja encara en el tram final del programa, encara ens queden moltes coses per explicar. Passem, doncs, canviem la gespa pel parquet, anem a parlar de futsal i anem primer que res cap al Santa Isabel, on ens esperen una setmana més els negri vermells i negri vermelles, els jugadors i jugadores del Club Futbol Sala Eixample. Novament, un gran cap de setmana per a ells i per a elles, del qual, abans de repassar-ne tots els marcadors, si ens ho permet la gola, la fonia i els pulmons, del qual volem destacar-ne algunes victòries en concret, com per exemple la que van aconseguir sobre la botzina les noies del primer equip femení, que ho van fer com a visitants, i ja són 3 victòries consecutives per a elles. I volem destacar també el quart triomf seguit de l'Alevi B i la victòria del cadet B, que els serveix per a recuperar a aquests últims, al cadet B, les bones sensacions. Pel que fa al Club Futbol Sala Eixample, 0 sorpreses, ens tenem molt mal acostumats i acostumades, gran bagatge de resultats i marcadors. Dels 20 partits que s'havien de disputar, se'n van disputar 17, ja que es va suspendre el partit de l'infantil femení i van descansar aquesta setmana tant el cadet A com el juvenil A. Per tant, es van disputar 17 partits del Club Futbol Sala Eixample, bagatge molt positiu, un cap de setmana més. 12 victòries, un empat i només 4 derrotes. Anem, doncs, a repassar els resultats d'aquesta passada jornada de la que estem repassant l'actualitat, que no sé si ho hem dit abans, d'aquest passat cap de setmana, no hem dit les dates, crec, com acostumem a dir, del 23 i 24 de novembre del 2024. Benjamí A, 1, Bosco Rocafort, 2, Alevi C, 13, Montseny, 2, Alevi B, 5, Fundació 7-10 A, 4, Racing Pineda Futsal 0, Alevi A 9, gran golejada de l'Alevi femení, que va golejar per 0 a 19 a la pista de l'Associació Esportiva Penya Esplugues. Per la seva banda, l'infantil C va guanyar 4 a 3 per la mínima davant el Bàrbar, i també gran golejada de l'infantil B, que va guanyar per 14 gols a 1 a la Fundació 7-10. Bé, més marcadors, Indústria Santa Coloma A 6, Infantil A 2, Cadet B 2, Fundació 7-10 B 0, i l'altra golejada, sens dubte, la jornada, la més grossa de totes, la va signar el cadet femení com a visitant, va guanyar per 0 gols a 20 a l'Atlètic Torre Roja. Anem ja amb els més grans i les més grans de la casa, passem a la categoria juvenil i comencem molt bé amb la victòria per 5 gols a 1 del juvenil C davant el juvenil A de la Fundació 7-10. L'únic empat de la jornada, aquest, l'empat a 4 entre el juvenil B i el Club Futbol Sala Salou A. I pel que fa als equips sèniors, golejada per 0-6 del sènior C masculí a la pista de l'Atlètic Les Corts C. Va caure el sènior B masculí a casa al Santa Isabel per 5 gols a 10 davant del Club Futbol Sala La Unió B, i ens queden 3 marcadors més. El Futbol Sala Vilomara A, 8, sènior A masculí 3, per tant derrota del primer equip masculí, i 2 resultats més, 2 victòries en clau femenina, el sènior B femení 6, Futsal Solsona 2 i l'Indústria Santa Coloma 4, sènior A femení 5. No deixem el futsal, però canviem els colors de la nostra samarreta, anem amb els groc i negres de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, recordem-ho, aquest club que informativament és una de les nostres novetats que portem aquesta tercera temporada aquí a l'Eixample Esports. Recordem, una entitat que va néixer aquí al nostre barri de la Nova Esquerra a l'Eixample l'any 2016, que per diferents circumstàncies es va anar allunyant mica en mica a l'hora de jugar del nostre barri, que ara mateix estan competint més enllà de Montjuïc, jugant al pavelló de la Bàscula. Recordem que tenen 7 equips, tots ells masculins, i aquest passat cap de setmana van jugar la gran part d'ells, i una de les notícies que volem destacar i ens fa molta il·lusió és que van aconseguir una nova victòria els jugadors de Pau Barangó. Estem parlant del primer equip masculí d'aquesta associació esportiva Nova Esquerra, que va guanyar per 6-2 a casa a la bàscula davant del Jaco Institut Montserrat. 6-2, molt bona feina del primer equip dels groc i negres en un partit controlat en tot moment, on van aconseguir imposar-se des de l'inici amb 2 aconseguits en els primers 5 minuts, i el partit, que acabaria 6-2, va arribar al descans ja amb un clar marcador de 5-1. Per tant, pels groc i negres destaquem aquest resultat com a titular, però no es va disputar el partit del sènior C, es va suspendre, però sí que es van disputar els 6 restants. Anem a veure, doncs, la resta dels 5 marcadors, a banda d'aquesta victòria que ja hem dit del sènior A. Però abans apuntem que en aquest cas, amb els groc i negres, també és favorable el bagatge de marcadors, amb 6 partits disputats, 4 victòries i només 2 derrotes. Ja ho hem dit en poliesportiu, pràcticament només expliquem bones notícies. Anem a veure la resta de marcadors, doncs. Sènior B, 0. Club Barna Sants Futsal B, 1. Juvenil A, 0. Club Esportiu La Salle Gràcia C, 5. Victòria del juvenil B per 2-1 a casa a la bàscula davant del futsal Ripollet E. I per últim, ens tenen molt ben acostumats també, victòries tant del cadet com de l'infantil. Maristes Sant Les Corts B, 3. Cadet, 4. I Club Esportiu Futsal Prosperitat B, 0. Infantil, 3. Per últim, abans de tancar el programa, del qual ja n'estem fent els darrers compassos, anem ràpidament cap al bàsquet. No deixem el parquet, anem a parlar dels equips de l'escola Ipsi, anem a parlar dels equips del club de bàsquet Ipsi, una altra de les novetats d'aquesta tercera temporada a l'Eixample Esports, un club que els encanta que els diguin els llangardaixos i les llangardaixes, és el seu malnom i amb el que s'identifiquen, una entitat que va néixer l'any 1997 i que compta amb 13 equips d'escola i 11 equips de club. Recordem que de moment sempre estem analitzant els resultats i marcadors d'aquests 11 equips de club. Anem a repassar-los, doncs, tots a continuació i a avançar, que també van aconseguir un gran bagatge de marcadors, ja que van guanyar 8 partits i només en van perdre 3 dels 11 que es van disputar. Per tant, no fallen els llangardaixos i llangardaixes. Anem a veure els resultats d'aquest passat cap de setmana. Vinga, som-hi. Júnior 08 femení 83, Club Esportiu Maristes 28, el Club Esportiu Maristes de Sants Les Corts, que no ho hem dit. Més marcadors, la victòria per 7 punts de diferència del Júnior 08 masculí a la pista del Casal Vilafranca, resultat 61-68. Més marcadors, Club Bàsquet Parets 2-65, Sènior C masculí 75, Club Bàsquet Cornellà B, 52, Sènior B femení, 63, Bàsquet Nou Barri, 69, Sub-20 masculí, 54, Sènior C femení, 45, Club Bàsquet C i C, 41. I volíem comentar més resultats a continuació, però és que se'ns acaba el temps, ens estem sortint ja pràcticament de programa, així que només citarem, ja ho hem dit, molt bon bagatge, 8 victòries i només 3 derrotes per als equips del club de bàsquet Ipsi, però el que sí que volem ressenyar és la victòria del sènior A masculí. Volem destacar aquesta dada important per a finalitzar aquesta edició 56 de l'Eixample Esports, i és que van guanyar per 71-65 a casa davant del Sant Cugat. Nova victòria per al primer equip masculí, el sènior A, que és tot just ja la 6a victòria seguida i fa que es consolidin en la segona posició. I per què volíem destacar aquesta dada? Perquè tenim una dada històrica, i és que de moment en aquestes 9 jornades porten un bagatge de 7 victòries i 2 derrotes, i això significa el millor inici de temporada de la història del sènior A del club de bàsquet Ipsi. Doncs amb aquesta gran notícia, gran dada, i amb l'esperança, atentes i atents totes i tots, de treure ben aviat les xarxes socials del programa, ho anirem explicant properament a l'Eixample Esports, us volem agrair una setmana més que haguéssiu estat a l'altra banda escoltant-nos, i recordar-vos que ens podeu escoltar tots els dimarts, dimecres i dijous en directe a partir de les 12 del migdia a eixamplebarcelonaradio.com, i que si no podeu escoltar-nos a aquesta hora i voleu recuperar tant aquesta edició 56 com les 55 anteriors de l'Eixample Esports, ho podeu fer també a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, però a l'apartat de l'Eixample Esports, on hi trobareu a mode podcast tots els programes que hem fet fins ara. Fins aquí aquesta edició 56 de l'Eixample Esports. Sense més dilacions, un servidor, Jordi Galla, que us agraeix novament la vostra escolta i que us espera la setmana vinent a més ràdio i més esport aquí amb l'Eixample Esports. Fins llavors, que tingueu una magnífica setmana.
Eixample Esports amb Jordi Galla.